Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Molt bona tarda des de Ràdio Valira. Estem a la cadena Piranaica. Hola, Ricky.
Hola, hola, Candela. Bona tarda.
Ai, avui hi ha futbol. Futbol amb el Dani Joera, vull dir,
sí,
no que hi hagi futbol a la televisió.
Futbol internacional. Bueno, parlarem una miqueta de, sí, de la Champions, també una miqueta de l'Espanyol.
Del Girona.
Del Girona.
Molt bé.
Sí, i esperant una mica, doncs, fent una mica allò d'impàs, perquè la setmana que ve ja comença l'Eurocopa.
Molt bé.
Ja parlarem de l'Eurocopa, a veure com van les coses.
El que ha començat és ni que fuéramos...
És el nou Sálvame.
Fet per YouTube i Twitch, que ha debutat a la televisió lineal amb un 3,2% de quota i 258.000 espectadors, eh?
Sí, és una bona dada per al format que té aquest canal d'emissió, que es diu TEN, perquè ara també sortirà per aquest canal, però ja de televisió,
sí,
a banda de YouTube i el Twitch.
Això pertany a algun grup,
sí,
d'aquests?
Sí, però no t'ho sabria
no,
dir
tampoc,
ara
no.
A quin grup...
Jo ni idea, ni idea. És igual, no et vull posar en un compromís.
No, és que no t'ho sabria dir. Però vaja, sí que és, pues, és un canal d'aquests que té... Doncs no sé si Mediaset o A3Media o una altra empresa, és que ho desconec. Però bueno, és que ho podràs veure o es podrà veure per televisió.
A veure si serà també una pedra a la sabata per l'Anna Rosa, que ja en parlarem si continua les tardes la propera temporada.
A mi em fa l'efecte que no.
I l'hora són soles. El Kiko Hernández, que també hi és.
Sí, també hi és. Home, també
clar,
hi és.
I les Patiños, i la Belén Esteban...
Sí, tota la colla.
I la Lozano, clar. Els que van fer Sálvame durant tants i tants anys, eh? Diu que... Va dir. Que a Telecinco els hi va fumar una mica de garrotada.
Oh, i tant.
Perquè es veu que estava molt censurat. Diu que era impossible treballar amb llibertat, eh?
Què és lo necessari per treballar bé?
Això.
I per fer les coses. Fer-les i poder-les fer amb llibertat. I es veu que a Telecinco, amb això, segons diu el senyor Kiko Hernández, doncs era difícil perquè estaven doncs allò com molt encotillats i tot eren problemes, en fi, aquestes coses que passen. Bé, també comentau-vos que ha actuat AC/DC a Sevilla.
Sí,
els
exacte.
Els grans AC/DC, eh? I es va produir un fet realment sorprenent.
Sí, perquè hi havia una talonera, la Taylor Momsen.
Exacte.
És cantant, és model, és actriu, és nord-americana, i va ser la petita Cindy Lou a El Grinch. Doncs es va convertir en protagonista involuntària d'aquest concert a l'estadi de la Cartuja sevillana, eh? Per què? Doncs que va aparèixer un ratpenat...
Sí, sí, mentre ell
estava...
No era Batman. No, mentre ell estava actuant,
sí,
eh?
I la va mossegar,
doncs
pobreta.
Doncs sí, hi ha unes imatges...
A la cama, eh?
Sí, sí, hi ha unes imatges del concert, aquest concert, bueno, minoconcert que estava fent abans que actués AC/DC, i es veu claríssimament com el ratpenat se li clava a la cama. Sí. I després també hi ha una fotografia posterior de... les ferides que li va deixar a la cama.
Pobreta, eh? La cantant de Pretty Reckless, com us dèiem, Taylor Momsen. I ara anem amb una xafarderia.
Per cert, s'haurà de posar unes vacunes antiràbiques.
Ah, perquè portava ràbia el ratpenat, eh?
I vigilar-ho una miqueta. I ja el personal de l'hospital li deien, mira, ja tenim aquí a la Batgirl.
Aquí anem una mica sarcàstic, eh? Dèiem que demà és dimecres i tenim les revistes de la premsa del cor, eh?
Sí, però ja podem avançar alguna cosa, no?
Doncs sí, perquè la neboda d'Isabel Pantoja, l'Anabel, es veu que està en estat de bona esperança.
Exacte.
Està embarassada de 4 mesos. Serà el seu primer fill i el tindrà amb un noi que és fisioterapeuta que és molt més jove que ell, ella en té 37 i ell en té 26, crec.
Carai, doncs sí que hi ha diferència.
Doncs moltes felicitats, eh?
Doncs sí, s'envi. Després també comenteu-vos que Nacho Vidal, l'actor de cinema per adults, s'enfronta, o es, en aquest cas, a 7 anys de presó per tot aquest tinglado, que això ja fa un temps que va passar, on doncs estaven fent una mena de rituals
estranys. Sí, una cosa raríssima, amb metilfubotenina, una substància que està al verí de la granota.
Sí. Jo del sapo bufo. Jo no havia sentit mai una cosa d'aquestes. Bueno, total, que el van entrevistar a Tardear i, clar, s'ha de presentar, doncs, en aquest judici per la mort d'aquest fotògraf, perquè no oblidem que va...
Clar, però d'aquí ve el José Luis Abad.
Ah, això mateix. Es va morir. Això mateix. I, per tant, doncs, tot i que el Nacho Vidal va dir que això era una conya marinera, una conya marinera ho serà per ell, però...
L'altre és mort.
L'altre, evidentment, és mort, no?
I ara anem a parlar de Morat, d'aquest raper d'origen marroquí, però que és català, que rep el tercer grau i surt per primera vegada de la presó després de 2 mesos.
Doncs sí.
Està a Brians 2, I per què hi va entrar a la presó? Doncs per complir una condemna de 6 mesos de presó per un delicte de conducció temerària. Això passava el passat mes d'abril i de manera voluntària el jove artista ha pogut disfrutar del seu primer cap de setmana, que va ser el cap de setmana, en llibertat, tercer grau. Haurà d'anar a la presó a dormir de dilluns a dijous.
Doncs a veure si pren nota i...
I no corre, es porta bé.
I es porta bé i no corre amb el cotxe perquè poden, doncs, tenir males conseqüències.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero. Futbol internacional amb Dani Cuera.
Doncs com és habitual, els dimarts parlem amb el nostre especialista en futbol internacional, amb el Dani. Ja s'han acabat totes les lligues, gràcies a Déu. Però és evident que el futbol no para i tenim ja en puertes, que diuen, doncs una Eurocopa, que també en parlarem. Però bueno, abans saludem el Dani Juera. Dani, què tal? Bon dia.
Bona tarda, ja.
Bona tarda. Bueno, és que això de dir també bon dia també està permès durant tot el dia, saps?
De com t'ha anat, no? A mi, pues perfecte, m'ha anat genial. Molt bon dia ha sigut.
Doncs sí, bueno...
No, però dius que gràcies a Déu s'acabin les lligues, sembla que no t'agradin les lligues, o que t'agrada més l'Eurocopa.
M'agrada més la Lliga Cama.
Ah, molt bé. Molt bé.
Ara t'hi fotut, Ara t'hi
fotut.
No, home, no, em sap greu que s'acabin les lligues perquè ens ho passem molt bé, sobretot el que evidentment ens agrada el futbol, ho disfrutem moltíssim. Però bueno, tenim tot, doncs, com dic, totes les lligues importants de les quals parlem cada setmana, que ja s'han acabat. Però sí que m'agradaria, Dani, que donguessis una mica la teva, allò que en diuen, valoració del que ha estat la final de la Copa, anava a dir de la Copa d'Europa, per mi sempre, i és que sóc ja vell, i per mi sempre és la Copa d'Europa.
Això dient UEFA, l'Europa League.
Ai,
no et preocupis.
La Champions, el partit entre el Madrid i el Borussia de Dortmund, que m'imagino que deuries veure, m'imagino que sí. Sí. Què et va semblar, Dani?
El de sempre, 70% control del rival i ocasions per un tubo, arriba al Madrid i marca, el de sempre. És que no t'ha de sorprendre del seu joc i ja està.
Ja.
Cadascú juga el que juga. Em va sorprendre molt, igualment, que el Borussia pogués dominar d'aquesta manera el Real Madrid, però no va marcar, i aquí guanya el que marca.
Sí, no cap dubte. Però va jugar molt bé, el Borussia va fer un molt bon partit,
Molt. Sí, és el que diem durant tota la temporada. Dels que vam veure la final, el 80% no coneixia més de 5 jugadors del Borussia, segur. Llavors, té molt de mèrit el que va fer el Borussia contra un gran Real Madrid. Al final, és el millor equip del món, de llarg, lamentablement pels culers i pels pericos i pels...
Per tots.
Per tothom, és el millor club de moment de la història.
Sí,
pues, competir-li una final, quan no n'han perdut, crec que les últimes 9, crec que no n'han perdut cap, si no m'equivoco.
Sí.
Si no m'haig errat, gens malament competir-li i quedar 2-0 i competir, i molt bé.
És un equip realment increïble, això està claríssim. Bueno,
i espera't que vienen curves.
Sí, perquè clar, ara ens arriba, bueno, ahir ja van donar doncs, la notícia i van oficialitzar aquest fitxatge que li ha costat tant i tant aconseguir-ho, però al final...
Set anys.
Al final el Florentino s'ha sortit amb la seva, perquè aquí hi hauria dos qüestions, no? Una, tenir com a president un tio com Florentino Pérez, que verdaderament ho està fotent molt bé. No crec que ningú sigui capaç de dir que aquest senyor no ho està fent bé al capdavant del Real Madrid. Jo crec que, així com altres clubs, i no vull donar noms, però ja ens ho podem imaginar, a lo millor voldrien tenir un gestor, un president d'aquestes característiques, doncs home, hi fa molt. I per altra banda, també jo atribueixo molta de les coses que passen al Real Madrid i concretament en l'equip és el Carlo Ancelotti, que crec que també és un entrenador extraordinari i bueno, que formen un tàndem increïble.
Sí, ja saps que soc una mica més amb això, més escèptic amb el tema entrenadors, perquè ni quan es guanya sempre es reix, ni quan es perd es pot culpar d'ell. És una mica el conjunt, no? Com dius tu, president, jugadors, motivació, fisios, metges... Al final, tot és un pack que es fa guanyar o perdre. Però, sí, està clar que guanyar-ne tantes i guanyar a tants llocs diferents i és difícil. Encara que tinguis el millor equip, és igual. No dic que tingui sempre el millor equip al Madrid, però que, tot i així, seria complicat. Llavors, sí, seria de donar un mèrit a l'Ancelotti perquè controlar estrelles mai ha sigut fàcil, però hem pogut comprovar a Can Barça moltes vegades, que hi ha entrenadors que han vingut i un any, i adeu-siau perquè no han pogut gestionar egos i jugadors amb molt de caràcter. Llavors, sí, l'Ancelotti deu ser dels que fan dos crits i que ningú es mou, i això es nota. Sí.
Jo, per exemple, molt es parla que, bueno, al final s'ha aconseguit doncs, el fitxatge del Kylian Mbappé, i a veure com encaixarà, a veure què passarà, perquè, clar, també és evident que és un jugador extraordinari, però també no tots els jugadors extraordinaris triomfen en els equips que van, i hi ha molts fracassos en aquest aspecte. Però, per exemple, ja el fet de tenir a l'Ancelotti a la banqueta, jo crec que això ja dona, com a mínim, una tranquil·litat de que aquest Ancelotti sabrà col·locar-lo i fer-lo jugar on correspon. Estic convençut en aquest aspecte.
Sí, jo crec que al final el canvi és fàcil, és Mbappé per Rodrigo i ja està.
No s'ha de tocar
res més de l'equip, és un canvi de jugador per un de millor. La tàctica serà la mateixa, ell tindrà totalment llibertat com tenia Rodrigo per moure's per on vulgui.
Sí.
L'únic que dubto és si és Vinícius que acabarà jugant més per la dreta o més per l'esquerra, és l'únic que me cogea.
Sí.
És l'únic que no acabo de veure quin dels dos es sacrificarà, imagino que serà més Vinícius, però és que ara mateix, lamentablement, el millor jugador del món és Vinícius, però bueno.
Sens dubte, sí.
A veure com arriba aquest home, que tot i fa una temporada justeta, sí, ha fotut 44 gols,
sí,
de Mbappé.
Sí. No, clar.
Ha sigut la seva millor temporada golejadora des que juga. Atenció, ja ha sigut justeta. No sé com... A veure què tal els egos.
Dani, de tota manera, sí que en el Madrid es notarà falta molt la baixa de Toni Kroos, no?
Molt.
Com ho reestructuraries, tu, això? Perquè, clar, sembla ser que el Kroos va dir, bueno, mira, aquí tenim el meu relleu, que és el Valverde, però, hòstia, em sembla que no hi ha punt de comparació l'un amb l'altre. A veure, que Valverde fot molt bé i és molt bo, però, ostres, Kroos és un mestre,
Sí, no té el desplaçament,
no té la
calma de tallar tres. No. I mira que va començar en Mitxento del Deportivo, el Valverde. En Mitxento és pur i dur,
Sí.
Però s'ha convertit en un correcalles més estil Llorente de l'Atlético Madrid.
Sí.
Pots jugar inclús de lateral, d'extrema del Valverde, llavors no és un Kroos. A veure, la baixa de Kroos, en teoria, el seu recanvi és Camavinga. ha de jugar Camavinga, ja. Chouameni, Camavinga, Valverde, ha de ser el mig del camp del futur del Madrid durant molt de temps. Mm-hmm. Ara està sonant molt que Kimmich, en comptes del Barça, pot anar al Madrid, seria la peça clau. Mm. O sigui, si Kimmich acaba al Madrid és el recanvi perfecte per Kroos, però hi ha altres jugadors com Varela, hi ha jugadors que podrien fer recanvi de Kroos, però si et quedes amb el que tens i fitxes una tela a l'esquerra i només Mbappé, pues, ha de jugar Camavinga, el recanvi. Oh, es trobarà faltada, però molt, òbviament. Però també hi havia partits que la gent es queixava, que Modric i Kroos no podien jugar junts, perquè tal, perquè no sé què. Llavors, bueno, això és molt llarg, una temporada, i segur que no t'hi trobarà aquí. Ara, el que segur que no serà serà Dani Ceballos, que és el que s'assemeja amb condicions, s'assemejaria més, però no hi arriba ni a la sola. Llavors, sí, hauria de ser que m'avinga que faci un pes endavant.
Totalment d'acord. Molt bé, doncs, res, la quinzena que ja la té el Madrid, a sobre també ja té l'amic Mbappé, a sobre també n'hi fot tres seguits a bàsquet al Barça. Total, que el Barça, de veritat, un drama, una temporada dramàtica, vull dir, és una cosa tremenda,
Sí, mirarem que els segons de la Lliga, tot el que tu vulguis, però que ha sigut de les pitjors temporades de amb tot, amb tot el pack de que és un circ, el del Xavi, el dels diners, l'1 más 1, ara les palanques, el Camp Nou a mig fer, és tot com una mica massa trambòlic, com es diu,
Sí.
Jo, quan els que som culers, ara mateix no entenem res, si anar contra Xavi, si anar contra la Porta, si ara de repent volia que tornés a quedar-se i ara fixa un alemà que sí, que li agrada atacar, però que canvi una mica la tàctica i tot, o sigui que... Vale.
Bueno,
una mica trambòlic.
Ja. Escolta una cosa, avui ens saltem una mica, perquè ja, si acaso, la setmana que ve ja parlarem de l'Eurocopa, però sí, hi han dues coses que voldria que comentéssim així ràpidament. Una, el teu Girona. Creus que pot haver moltes baixes, o creus que doncs el Girona podrà, si més no, doncs competir ja no solament a la Lliga, sinó també a la Champions?
De moment en tenim una 95% assegurada, i és la pitjor. La pitjor que podria passar a l'Aleix García.
Sí.
Se'n va en un lloc també que li quadra perfecte. Mm-hmm. Li quadra perfecte amb la tàctica, juguen igual que el Girona, juguen igual de verticals, li va perfecte. Llavors, és una baixa molt sensible i més notòria del que sembla.
Sí.
Ara bé, el que vam dir, no? És la columna. Si se'n van Miguel Gutiérrez, Aleix García, Dovic i Savinho,
adeu-siau. Malament,
molt malament. Llavors, si només se'n va Aleix García, es queden a Savinho i Miguel Gutiérrez i potser el delanter i el camí per un altre, bueno, podràs competir. Òbviament, el d'aquest any a Lliga jo veig molt complicat, a no sé què facis, com vam dir a la tertúlia la setmana passada, 5, 7, 6 ficatges de titulars, de que poguessin jugar. Si no es mouen... Ara sembla que n'hi ha un mig fitxat, em sembla que d'Anglaterra... Mm. Bueno, i un central de l'Espartac de Praga, em sembla també, i hi ha cosetes... Bueno, Girona ha d'anar a això, no? A fer 5 fitxatges que ningú coneixi, i que li surtin bé.
Sí, perquè
com
de fet...
Dovic, Savinho i...
De fet, qui els coneixíem, aquests, m'entens? Vull dir, tampoc no eren jugadors d'un nivell 10 que els conegués tothom, que va, en absolut. No, i a més, el Mitchell els hi ha tret partit a tota aquesta gent. Mira, jo em cau la bava, cosa que no m'hi queia quan jugava a l'Espanyol, amb el Yangel Herrera. Vull dir,
correcte,
i en canvi el senyor Yangel Herrera sembla que li hagin donat la volta com un mitjó, i realment és un jugador extraordinari. Dius, mare de Déu.
A tot.
Sí.
L'únic que ara falta que tal és García. Mira, jo crec que el millor jugador ara mateix de la Lliga que sortirà baratet i que podria venir a Girona i que quadra és Darder.
Darder, Sergi Darder.
Crec que seria un... Perquè ara no ha fet una bona temporada, perquè no està en un equip que jugui.
Sí.
No pot jugar. Uh-huh. Tu que l'has vist molts anys amb tu, no
amb
pot jugar. Amb l'Espanyol
va fotre grans partits, evidentment.
Clar, defensar el RB, no. Ha d'anar amb un equip que toqui, que jugui. Llavors, un recanvi amb Darbé, crec que seria estupendo.
Doncs
ara,
sí.
Si pot, amb els diners, segur, perquè si paguen 25 per Àlex García, te'n pots gastar 8 o 9 per Darbé.
I tant, home, i tant, sobren, i tant, i tant, i tant.
Jo crec que aniria més per aquí.
Jo
aniria per aquí, vaja. Però bueno.
Doncs mira, no està mal vist, Dani, no està mal vist, i a més crec que és un jugador que encaixaria perfectament. Bueno, també un dels que diuen que també torna és l'Oriol Romeu, no?
Sí, és un altre que tampoc a Girona molt bona feina i cuaja, i amb les lesions de David López, amb les lesions de Yangel Herrera també,
sí,
la baixa de Nick García, fitxar Darbé i Oriol Romeu per 15 milions dels dos, benvinguts siguin, eh?
Sí, sí, tens un centre del camp ben apanyadet, eh?
Sí, amb això sí que pots competir, sí, sí.
Espera, que no sé què em diu la teva amiga Candela.
A veure.
No, que em pregunta del camp del Girona a la Champions, que, bueno, jugaran a Girona.
En principi sí, però no està 100% segur, en principi sí.
No
que hi hagi problema, no. Però bueno, que sempre mira com li va passar la segona, de repente et diuen que no pots jugar i no jugues.
Ja.
Així que, a veure, jo crec que sí.
Bueno, escolta, i acabem amb l'altra cosa que et volia comentar. Ja saps que, bueno, l'Espanyol d'on jugarà el play-off ho farà amb l'Sporting de Gijón. El primer partit serà diumenge a les 9 del vespre. Com ho veus, això?
Dur, eh?
Ja.
Molt dur.
Sí.
O sigui, han pujat, crec, dels 6 primers als 2 pitjors, imagina't.
És cert.
D'equips,
sí.
Per mi. El Valladolid no tenia un equipazo aquest any, el de Ganes, ja, ni parlar-ne. O sigui, els 4 que queden, ostres, és que... Eibar, Oviedo, Espanyol, Sporting, dur, eh? Perquè imagina't que passen Sporting i Oviedo. Bonic, eh?
Sí.
Ja ho sento per tu, eh?
Sí, bueno, mira, un derbi asturiano.
Un derbi asturiano per pujar com el del Tenerife Las Palmas fa uns anys.
Exacte,
maco,
sí.
Maco, molt maco. Jo com a espectador preferiria això, com a culer també.
Ja.
Però, tot i així, trobo falta el derbi. Llavors estic una mica entre les dues aigües. Jo crec que teniu el més fàcil dels tres.
A l'Sporting.
Sí,
perquè l'Oviedo juga molt bé, eh?
Ui, si el Cazorla està bé...
I el Cazorla és com... Clar. Bueno, ja aquest, vivint una segona joventut i fotent coses increïbles, eh?
Clar, 50 minuts de Cazorla són molt llargs, eh?
Sí, sí, és que aquest tio et fot la pilota allà on la vol, eh? On vol ell, eh?
On vol ell. I és un camp dur, és un camp que apreta molt, l'aficionat de l'Oviedo... Troba'm una falta de pujar. No sé ni quants anys fa que no pugen. Jo és que recordo més de 20 anys, potser no ho sé.
És possible, no recordo.
Podria ser tranquil·lament.
Sí,
llavors,
sí.
L'Sporting sí que fa poquet que va pujar. Mm. O sigui, ostres, és difícil, Oviedo. Llavors, l'Sporting és el que passareu i després depèn de qui us toqui. Si toca Eibar més senzill, si toca l'Oviedo és complicat.
És complicat, sí. Bueno, jo de tota manera, tant Eibar com Oviedo, els trobo els dos també tremendament complicats, eh? Però,
sí,
bueno.
El camp de Eibar no agrada a ningú.
Per això.
El camp tan curtet, el camp... No.
Bueno, doncs res, Dani, ho deixem aquí i en una propera ocasió també parlarem de l'Andorra, perquè aquí també hi ha un follon de... allò que en diuen de Caldeu, en perdó. Sí, perquè, escolta, no sé on acabaran, com acabarà tota aquesta història, vull dir, és una cosa també bastant al·lucinant.
Sí.
Bueno, doncs res, Dani, moltíssimes gràcies.
Macos, parlem la setmana que ve.
Parlem la setmana que ve. Una abraçada ben forta.
Una abraçada.
Vinga,
adéu,
que vagi
adéu.
Bé. Adéu, adéu.
Passeu sense trucar amb Candela Colls i Ricky Romero.
Com passa el temps, mare meva. Si anem a l'any 1984, clar, sí. Són 40 anys, eh?
Era un 4 de juny, sí, del senyor. 1984, quan es publicava el àlbum, el LP, el USA...
Born in the USA.
Nacido en Estados Unidos.
Bruce Springsteen.
El Bruce Springsteen. Segons diuen els entesos, els que més en saben, és una de les feines, de les tasques més importants, dels àlbums més importants de la història del rock, publicat a la dècada dels 80.
Doncs amb una de les peces de Born in the USA de Bruce Springsteen, que avui compleix 40 anys, us deixem. Demà hi tornem. Moltes gràcies.
Adéu.